A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dilluns 24 d'agost. Bon dia. El Mallorca juga avui a Granada a l'objectiu de sumar la seva segona victòria en dos partits. Amb Ivan López al control tècnic, començant amb les portes d'avui. Com dèiem, el Mallorca visita avui el camp del Granada. Serà a les 9:30, primer partit del conjunt vermell aquesta temporada a domicili. Objectiu, sumar els 3 punts i guanyar el segon partit de la temporada per situar-se al capdavant de la classificació en 6 punts, el mateixos que el Tenerife i les Palmes. Luis García, tècnic del Mallorca, ha dit això a la prèvia del partit d'avui vespre.
Bueno, sobre todo que es un equipo muy reconocible. Creo que el míster lleva tiempo ya trabajando. Es un míster con muchísima experiencia, un muy, muy buen entrenador, que saca muchísimo rendimiento a sus equipos y que pues está claro que todo el tiempo este que lleva en el banquillo del Granada, en este caso, los jugadores tienen automatismos adquiridos, hay una idea de juego clara y marcada y bueno, pues va a ser un equipo peligroso, un equipo que corre bien, un equipo que es peligroso y en su casa todavía más. Sacaron un resultado positivo también para ellos en el campo del Oviedo, un campo muy muy difícil donde va a ser muy difícil puntuar, y ellos pues tuvieron incluso situaciones para poder haber ganado en segundo tiempo.
El Mallorca acaba d'aterrar a Granada, ho fa les baixes de Don Prats i també de Sergi Darder. Les novetats a la convocatòria, la presència d'un dels nous fitxatges, el davanter Buxa, i també del mallorquí Josep Sardà. El Granada arriba en aquesta cita contra el Mallorca després d'empatar en el primer partit de Lliga al camp de l'Oviedo. Pacheta és el tècnic del conjunt andalús.
¿Qué vamos a encontrar? Un rival que tiene un control pase fantástico, un rival que tiene mucha velocidad en algunos jugadores suyos y un equipo que es muy preciso, al que le quiero mucho, ¿eh? A Luis somos pasados pericos los dos. Creo que son un muy buen equipo, pero que nosotros somos también muy buen equipo.
Tot d'una aniran cap a Granada per saber la darrera hora d'aquest partit. Ja és allà el nostre company Toni Fuster, i també a la segona divisió. Avui es juga un altre partit. A les 7 s'enfrontaran el Celta Fortuna contra l'Andorra. Atenció, perquè si l'Andorra guanya aquest partit, també se situaria en 6 punts a la classificació. I pel que fa al mercat de fitxatges, tenim novetats. Ja l'oficial, Alberto Moreno, el nou jugador del Mallorca. El lateral ha passat avui de matí la revisió mèdica, tot ha anat bé, i el Mallorca ha anunciat fa només uns minuts la seva incorporació. És l'onzena incorporació del Mallorca en aquest mercat d'estiu. Moreno, de 34 anys, arriba lliure després de jugar la passada temporada amb el Como del futbol italià. També el jugador ha vestit les camisetes del Sevilla, el Liverpool i el Villarreal. Moreno ho té clar, vol pujar amb el Mallorca a primera.
Cuando me comentaron esto del Mallorca, dije, me gusta este reto de poder llevar al Mallorca a donde se merece, que es Primera División, y tiene seguro, estoy convencido que tiene que ser algo súper satisfactorio, y para eso vengo aquí, para ayudar al equipo en todo lo que pueda, para aportar en el campo y fuera del campo, y como te he dicho antes, llevar al Mallorca a Primera División.
També en el món del futbol, avui ha anunciat la seva retirada al futbolista mallorquí Emilio Unzué.
Nunca imaginé que escribir estas palabras sería tan difícil. Todo empezó con un niño de 9 años que solo soñaba con jugar al fútbol, sin saber que este deporte le regalaría mucho más que una carrera. Mi sueño comenzó en el Atlético Baleares, y con solo 13 años el Real Club Deportivo Mallorca me abrió las puertas del club con el que siempre había soñado. Allí crecí como futbolista y como persona, hasta cumplir el sueño que tenía desde niño, debutar en Primera División con la camiseta del equipo de mi tierra. Gracias al Atlético Baleares, al Real Club Deportivo Mallorca y a todos los clubes que confiaron en mí.
I a la Primera Divisió, l'ex del Mallorca, Pablo Maceo, ha estat presentat com a nou jugador del València.
Bueno, fue un poco rápido todo, obviamente, pero nada más. O sea, al final se dio lo de Olympiacos antes, yo lo cogí porque yo tenía una situación en Mallorca un poco complicada a nivel individual y nada más. Obviamente cuando se ponen en contacto y me dicen lo del Valencia, no dudo ni un segundo. Yo entiendo que he tenido episodios en mi carrera donde se pueda pensar eso, y obviamente yo he hecho las cosas mal en algunos casos, pero bueno, creo que a mí lo que tienen que pensar cómo soy y los que tienen que ver cómo soy son los que están adentro, de puertas para adentro, desde que pasa esta barrera para adentro. Lo demás para mí no tiene importancia. Si vosotros publicáis algo o si otra gente publica algo, no me importa a mí.
Idò, veurem com li va a Pablo Maceo a la seva nova casa a Mestalla, a la València. A Primera Federació, l'UD Eivissa afronta la seva setmana del debut aquesta temporada. El conjunt eivissenc visitarà diumenge el camp de l'Antequera. També sabrem com arriba el conjunt pitius en aquesta primera cita de la temporada amb el nostre company Víctor Sancho. I a Segona Federació, ja s'han confirmat els horaris de la primera jornada de Lliga, una temporada que començarà el cap de setmana del 5 i 6 de setembre. Els quatre representants balears jugaran el diumenge 6 de setembre i els quatre ho faran el dematí. A les 11, el Poblense visitarà el camp de la Nucía. També a les 11, la Penya Esportiva Santa Eulàlia jugarà al camp de la Deportiva Minera. A les 11 del dematí, tot 3 a les 11, el Mallorca B jugarà contra un altre filial, el del València, i mitja horeta més tard, l'Atlètic Balears debutarà al camp del Llaclà. Una i 12 minuts. Avui, doncs, començam aquesta primera edició de la setmana d'Esport 3 Migdia. A IB3 Ràdio, tot d'una, partint cap a Granada, perquè acaba d'arribar al Mallorca, i també ho han fet els enviats especials d'aquesta casa, d'IB3, Antoni Fuster i en Miqui Verger. Però, primer de tot, saludam el nostre company Xisco Riba. Xisco, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui, com estàs?
Molt bé, tenim novetats en quant al mercat de fitxatges. Les darreres hores ja ho comentaven, que Alberto Moreno es trobava molt a prop de firmar amb el conjunt vermell. Idò, el futbolista que a hora baixa va viatjar cap a l'illa. Avui de matí ha passat la revisió mèdica, tot ha anat perfecte, tot ha anat bé, i el Mallorca ha anunciat aquesta incorporació. El Mallorca ja té lateral esquerre.
Així és, Alberto Moreno, que arriba per a reforçar aquesta posició després de la sortida del lateral colombià Johan Mojica al Getafe. I Alberto Moreno, que ja l'hem vist avui a Somos, en la camiseta del Mallorca, i lluirà el dorsal número 5, i firma fins a juny de 2027, fins juny de l'any que ve, amb opció d'ampliar el contracte si deixa un bon nivell.
Són com vagi, segons si té minuts, i també veurem la seva implicació en aquest projecte, però el jugador, ara l'escoltarem, està molt il·lusionat amb aquesta idea de tornar al Mallorca a la Primera Divisió. Un Alberto Moreno, Xisco Ribas, que té una trajectòria important, perquè ha guanyat Champions i també Europa Leagues.
Així és un jugador amb molta experiència, molt contrastat, i amb un palmarès envejable. Té una Champions, que la va guanyar el 2019 amb el Liverpool, i després, a més de guanyar una Eurocopa amb Espanya sub-21, va guanyar dues Europa Leagues, una amb el Sevilla els anys 2013-2014 i la darrera amb el Villarreal el 2020-2021.
I d'aquesta és la notícia de les darreres hores, dels darrers minuts, aquest fitxatge, l'onze fitxatge del Mallorca, Alberto Moreno, el lateral andalús, que ja és nou futbolista del conjunt vermell. Tot d'una, escoltarem les seves primeres declaracions com a futbolista del Mallorca, però han d'anar ja ràpidament cap a Granada, perquè el Mallorca té compromís de Lliga, primer desplaçament del conjunt de Luis García, que s'enfrontarà a l'equip de Pacheta. El Mallorca ha aterrat fa res uns minuts a terres andaluses i també ho han fet els nostres companys Toni Fuster i Miquel Berger. Toni, Miqui, com esteu? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Miqui Tous.
Bon dia, Miqui.
Què tal, com esteu? Ha aterrat fa un distanç a Granada, no?
Sí, sí. Sí, sí. On ha aterrat també l'expedició Real Mallorca amb un altre vol, en aquest cas un charter com és habitual en tota l'expedició, en Badan Buxa fins i tot també, el nou futbolista polonès del Real Mallorca, aquest penúltim fitxatge, perquè el darrer poden dir que és el d'Alberto Moreno, el que s'ha comunicat fa tan sols uns instants, i el Real Mallorca, que ha arribat acompanyat del president Andy Colbert, la seva dona, i Alfonso Díaz, el CEO de negocis. Pablo Ortega, també el director de futbol, han volgut ser presents. Normalment ho solen fer habitualment a tots els partits de Lliga, però més que mai també en aquest primer desplaçament del Real Mallorca d'aquesta nova temporada.
I doncs, si ha arribat ja al Mallorca, com deia Toni Fuster, amb aquestes novetats, i Miqui Berger, no ho sé, sensacions d'aquest partit, un partit que ha estat en l'aire, no sé si és la seva disputa, però si l'operatiu, si se jugaria a los Cármenes, si no se podria jugar, si l'aforament seria més baix del que és habitual, però finalment el partit se juga, no sé quines sensacions teniu en aquest primer desplaçament.
Bé, jo crec que perquè el Mallorca juga de fora i també perquè el rival jo crec que és un poquet millor, puja un poquet el nivell respecte a la primera jornada. El tema del terratrèmol, és cert que hi va haver un altre, però ja dins el golf de Cádiz, a 18 quilòmetres de profunditat, és a dir, no va ser aquí ni molt manco. I en aquest sentit, total normalitat, el partit es disputa en circumstàncies normals, podrà venir la gent que vulgui venir, i ja està. En aquest sentit, jo crec que és un tema segurament no oblidat, però fins que es jugui sí que de moment respiren total normalitat, amb la presència i les novetats també d'en Buxa, que ja veurem si té uns minutets o no, com deia Antoni, també d'en Josep Cerdà, que és l'altra gran novetat, perquè no va estar convocat al primer partit per lesió, i les baixes conegudes d'en Abdon Prats i d'en Sergi Darder.
Supos que en Àlex Sala tindrà protagonisme avui amb aquesta essència més que mai d'en Sergi Darder, no?
Aquest és el primer debat de la temporada entre en Fuster i jo. En Fuster opina que
no
en jo que jugarà en Antonio. Jo crec que jugarà en Antonio, no sé per què. Jo crec que abans de que es tanqui el mercat, en Luis García li vol dir a Antonio que és important, que és un jugador important i que ha de quedar. I això me fa pensar que podria ser titular avui.
Jo crec que és important, sí, que li dona a Antonio Sánchez de jugar sempre. I amb aquesta plantilla que està confeccionant el director de futbol, Pablo Ortiz, són de 60 minuts, 65 minuts és titular, la majoria titulars, i de 30 minuts la resta, no? I tots són jugadors que en qualsevol moment són importants. Són importants perquè, fixa't, enmig d'escàndal Mallorca, que avui podria ser, com dic, Antonio o Àlex Sala i Manu Morlanes. És a dir, en Darder avui no és, no ha entrat a la convocatòria perquè pateix un virus des de fa un dia. Tens en Pablo Torre, que juga per davant, però també tens Servander molt ben ocupades. En Antonio Roca, per exemple, o en Adrián Liso, poden jugar per un costat. En Cito Lubumbo i en Juret Cerdà poden jugar per una altra banda. En definitiva, són jugadors que tots ells estan preparadíssims per ser titulars, no? I que jo crec que el que vol Luis García Fernández és tenir màxima de competició entre ells mateixos i que puguin rendir al màxim.
Sí, és que jo crec que més enllà del debat d'en Antonio o en Àlex Sala avui, jo crec que en Luis García és un tècnic que no és de jugar sempre amb el mateix 11, que fa diferents rotacions, i en aquest sentit cada partit serà un poc una sorpresa l'11 que pugui presentar. Normal, en circumstàncies normals avui xerrarien d'això, del mateix 11 de l'altre dia, amb el substitut d'en Sergi Darder i ja està, però ja veurem que és el que fa, si repeteix també en Antonio Roca o canvia amb les altres possibilitats que ja té, que són en Liso i en Cerdà a les bandes, que són quatre jugadors de banda molt ofensius i que poden jugar tots quatre perfectament.
Té moltes alternatives en Luis García aquesta temporada. Avui ho comentàvem, s'ha anunciat aquesta incorporació d'en Alberto Moreno. És l'11 fitxatge del Mallorca. Toni, Miqui, no sé si recordeu, un mercat d'hivern amb tantes incorporacions. És cert que el canvi de categoria també ha propiciat i no sé si ha exigit en Pablo Ortells haver de moure-se una miqueta més, però són molt de fitxatges i també se'n segueix estar molt, eh?
Sí, però també tens aquest marge, no? De dos vegades que has aconseguit els tres passos i també que el Mallorca a poc està fent, està construint un bon equip, una bona plantilla, i això també ho veuen ara mateix els darrers jugadors en arribar, no? Que estan apostant més pel Mallorca que per altres clubs, com el darrer cas, i ho hem escoltat d'Alberto Moreno, per exemple, el d'Adam Buxa, no? Són futbolistes que podien tenir minuts a altres equips, fins i tot a primera divisió, i que prefereixen ser titulars, com diuen, cap de ratolí, no? Que no cap de lleó, en aquest cas, o cor de lleó, volen dir, a un Real Mallorca, no? I, per tant, jo també li dono aquesta importància. Ara el que hem de veure és que el mercat d'aquí poquet ja se tancarà i futbolistes, qualcun d'ells, hauran de deixar perquè no podrà ser una plantilla tan ampla, no? Veurem Mateu Morell que passa, perquè ja tenen Arnau Puigmal i en Calatayú per aquest costat. Veurem que passa també en Adon Prats i... en aquest cas, Antonio Sánchez, no? Que és el jugador que té ofertes de segona divisió, d'aquests que sembla que li han promès que tindrà molt més minuts que podria tenir possiblement aquí al Real Mallorca.
Li van demanar... mercat així...
Atrava a dir, sí, Miqui, no, li van demanar ahir en Luis García, ara deien Toni Fuster, clar, futbolistes que de muntes paper no tindran molt de protagonisme i tal vegada se li cercarà una sortida, però pensau, teniu por, entre cometes, que d'aquí, en el tancament del mercat de fitxatges, qualque jugador que sí que tindria minuts, que és important... Pugui sortir?
Jo crec que dels titulars no, jo crec que la gent podria estar tranquil·la, pot estar tranquil·la, seria el cas d'en Antonio Sánchez, jo únicament el que veig, i el d'en Mate Morell, a veure també hem de veure com vol fer servir en Arnau Puigmal en Luis García. Si és de lateral, òbviament Mate hauria de sortir. Si no, jo crec que el mercat està tancat i si se'n va a qualcú, arribarà a qualcú. Ja es canvi de cromos, ja directament, però jo crec que la plantilla ja quedarà tal com està.
És que he vist un poc més seriós quan ha arribat i l'han saludat a Orejuela, que suposo que havien comunicat feia res, no?, de que havien fitxat un lateral esquerre, i ara mateix amb Antoni Lato, amb Alberto Moreno, qui té més números possiblement de partir cedit seria Luis Orejuela.
Sí, és que posaré un asterisc a el que he dit abans. Jo crec que si el Mallorca pogués desfer-se d'Antoni Lato, sí, segurament l'aposta seria en Orejuela i no arribaria ningú. Seria l'únic cas, jo crec, que si se'n va Antoni Lato, que l'aposta seria en Orejuela. Però com que és molt difícil que Antoni Lato se'n vagi, jo crec que qui pagarà els plats trencats serà en Orejuela, que ja veurem quina és l'aposta del club que fa amb ell, si donar-li molt de minuts amb el filial o cedir-lo a una categoria superior a la segona federació.
I veurem quins seran els moviments. Se queda una setmaneta pràcticament perquè es tanqui aquest mercat de fitxatge. No sé, del partit, Toni Fuster, Miqui Vergés, si alguna cosa més a destacar del partit d'avui vespre a Los Cármenes.
A veure, el Mallorca visita un estadi nou a Los Cármenes en el que només ha guanyat una vegada de les darreres 9 visites. Ha fet 3 empats, 5 derrotes, que va guanyar, recordant que va ser 2013, 1-2, en gol d'Alejandro Alfaro i Tomer Hemet, pràcticament ja a la cavall del partit, al minut 94. I m'ho recordava aquesta dada també en Miquel Berger, que el Mallorca havia guanyat 70 anys. 70 i tant.
81 anys. 81 anys.
81.
Sí. Va, ha guanyat dues vegades, la que ha esmentat Antoni, sí, sí, l'any 1945. Així que és un camp maleït, és un rival difícil, seriós. Va empatar Oviedo. Sí. Podria haver perdut a la primera meitat aquell dia. També va poder guanyar les acaballes del partit en una ocasió clara. I una dada curiosa, el davanter titular l'altre dia, el Manco, perquè té opcions de canviar, és en Chinaza, que és un davanter que l'any passat jugava a la regional preferent extremenya.
Mare meva.
Va fer 27 gols en 26 partits i el van fitxar pel filial, i després del canvi de la pretemporada se l'han quedat i ja té fitxa del primer equip.
Chinaza Onuja, que jo tot fa indicar que avui també serà el davanter referent, no? El titular, la punta d'atac de l'equip que entrena Pacheta. Per cert, té baixa del Granada en Pau Casadesús, que està lesionat, en un lateral dretà, i també el del futbolista marroquí Ryan Zinebi, que es troba en la selecció sub-20. Han fitxat un central, també.
Han fitxat un central...
Novament, no? Aquesta setmana?
Sí, crec que han pagat uns 100.000 euros, una cosa d'aquestes, per fer-se amb els serveis d'aquest...
Ara veurem a menys si aquest futbolista, en principi, ara vos diré el nom, juga o no juga, jo crec que en principi no, jo crec que la defensa central serà Burama Dembélé i Manuel Lama Maroto. Per cert, Manuel Lama era fill de Manolo Lama, del company narrador del Real Madrid de la cadena COPE. Per tant, jo crec que en principi ja va jugar Oviedo, jo crec que en principi seran aquests dos centrals. Si no, en tot cas, se li donaria l'oportunitat a Salvamans.
Sí, en Benedict Gimber, que com dèiem és el setè fitxatge d'aquesta temporada, en Manu Lama és titular indiscutible, de fet ha tingut ofertes també de primera divisió, però de moment queda el Granada.
Idò, veurem què passa avui. Bé, segurament si se trenca aquesta estadística, el Mallorca suma la tercera victòria de la seva història a los Cármenes, al camp del Granada. Ja per anar tancant, la segona divisió acaba de començar, Miqui i Toni, però avui podrien tenir tres equips en sis punts, el Tenerife, Las Palmas i el Mallorca, i també pendents de l'Andorra, perquè si guanya en el camp del Celta B, idò, també sumaria sis punts, però els conjunts canaris que han començat bé aquesta temporada.
Sí, serien tres illens, veurem si l'Andorra guanya el camp del Celta Fortuna, per ser quatre aquí que serien els únics aquí que han guanyat dos partits. Anem a esperar, perquè de moment el Mallorca ha de jugar el seu partit, també l'Andorra, però les Palmas i Tenerife han començat amb força tots dos, i sobretot jo destacaria més el Club Deportiu Tenerife, no? Que ve de primera ref i que hi va ser capaç de guanyar ni més ni manco que l'Almeria, un dels favorits en guany per tornar a pujar a primera divisió.
Amb un Enric Gallego que ha fet gols en els dos partits, van deixar fa 6 anys la segona divisió i Enric Gallego ja era veterà, ara han tornat i continua fent gols amb l'equip a dalt de tot. El Mallorca, si guanya de 2, acabarà la jornada en zona de ascens directe, això segur, i si guanya l'Andorra ja seria més complicat acabar la jornada com a líder, però el Manco, si guanya de 2 gols, segur ascens directe. Tal volta és un poquet prestat per fer comptes, però bé, són aquestes.
Sí, però d'una moral, també és
divisió, no? Molina ja no juga.
Sí, Molina també, mare meva, s'anava a retirar quan
va
jugar contra Mallorca.
N'hi va fer tres.
Sí. Bé, veurem què passa avui vespre. 9:30, a partir de les 7:30. Vols escoltar, no, companys?
Així és, en l'arbitratge de Saúl Airreig del Comitè Valencià, un àrbitre també ja del veterà de la categoria que no ha pujat mai a primera divisió, té 40 anys, al setembre en farà 41, en el bar Raúl Martín González del Comitè Canari de Las Palmas, per ser més concrets, aquest partit, segona jornada, Estadi Nuevo Los Cármenes, on 200 mallorquinistes avui seran presents a la graderia Granada-Real Mallorca.
Au, idò, a dinar, que fa forces perquè serà un dia llarg. Toni Fuster, Miqui Verger, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, una ferrada.
Adéu, una ferrada. Fins més tard, Toni, Miqui, a partir de les 7:30, tota la prèvia d'aquesta Granada-Mallorca, que començarà a les 9:30. Anem a escoltar el més destacat que ha dit Luis García, el tècnic del Mallorca, d'aquest partit. Això acaba de començar, però és un partit important perquè sempre començar la temporada guanyant dos partits consecutius i guanyar fora casa, i d'això dona moral a l'equip i també als aficionats. Luis García diu això del rival d'avui, del Granada.
Bueno, sobre todo que es un equipo muy reconocible. Creo que el míster lleva tiempo ya trabajando. Es un míster con muchísima experiencia, un muy, muy buen entrenador, que saca muchísimo rendimiento a sus equipos y que, pues, está claro que todo el tiempo este que lleva en el banquillo del Granada, en este caso, los jugadores tienen automatismos adquiridos, hay una idea de juego clara y marcada y, bueno, pues va a ser un equipo peligroso, un equipo que corre bien, un equipo que es peligroso, y en su casa todavía más. Sacaron un resultado positivo también para ellos en el campo del Oviedo, un campo muy muy difícil donde va a ser muy difícil puntuar, y ellos pues tuvieron incluso situaciones para poder haber ganado en segundo tiempo.
També el tècnic de la Mallorca ha fet referència en aquest fet de la importància de sumar la primera victòria a domicili, a fora casa.
Bueno, muy importante cómo van a ser todos. Tan importantes son los partidos de casa como los de fuera de casa. Sin lugar a dudas, fuera de casa siempre cuesta más, especialmente segunda vuelta, porque todo se aprieta más, porque los objetivos están más cerca, porque el final de temporada está más cerca. Pero sin lugar a dudas tenemos que ser un equipo que sea capaz de sacar partidos fuera de casa, de sumar fuera de casa, y que en casa pues seamos capaces de que junto a nuestra gente nos hagamos fuerte. Pero tenemos que darle la misma importancia a los partidos tanto en casa como fuera y tratar de salir con la misma mentalidad y con la misma idea de querer sacar los partidos adelante, ¿no? Creo que esa ambición y esa mentalidad no nos puede cambiar independientemente del escenario.
El Mallorca arriba en aquest partit després de guanyar la primera jornada per 2-0 a Son Moja al Valladolid. Va fer un bon partit el conjunt de Luis García, però el tècnic té clar que l'equip encara ha de millorar en aquesta temporada.
Nos queda mucho, muchísimo, muchísimo, porque es normal, porque es que esto es un proceso, es una una forma para algunos jugadores seguramente diferente de entender el juego, pero lo tomamos de manera natural y sobre todo lo tomamos sabiendo que estamos en ese proceso, que el jugador lo va entendiendo poco a poco, que vamos a necesitar tiempo, que a la vez vamos a seguir compitiendo bien porque creo que somos un equipo que compite muy bien. De hecho, el otro día, sin lugar a dudas, nuestro mejor partido lo sacamos adelante porque somos un equipo que compite muy bien y que también tenemos otras armas y otras fortalezas, como puede ser defender bien, como puede ser el balón parado, y tenemos que ir creciendo de manera natural dentro de este proceso y esta forma de entender el juego, porque al final cambiar ciertos hábitos que llevan mucho tiempo, sin ponerme a valorar si son malos o buenos, porque creo que todo en el fútbol es bueno siempre y cuando se trabaja en una misma dirección, pues no es sencillo. Pero un poco en todo, no solo en el centro del campo, sino en cómo iniciamos la jugada, en cómo gestionamos esa primera presión, si nos esperan, si nos presionan. Bueno, es el proceso ese que hablamos, ¿no? Creo que dentro de lo que queremos, de ser propositivos, de tener balón, de querer ser verticales cuando toca, ese entendimiento es un proceso que el jugador tiene que ir viviendo poco a poco, tiene que hacerlo natural, y lo más difícil es tener ese talento que tenemos. Eso sí que es lo realmente complicado. Lo otro es un proceso que es como, te lo voy a simular un poco, como empujar una bola de nieve a la cima de una montaña, ¿no? Al principio, hostia, cuesta, ¿no? Cuesta empujarla cuesta arriba, pero una vez llega arriba, al final todo va rodado y esa bola de nieve va cogiendo volumen, pues es un poco lo que buscamos, ¿no? Con esos conceptos que los jugadores tienen que ir identificando poco a poco para que seamos mejores, para que construyamos mejor y para que a la vez que construimos mejor estemos más preparados para esas transiciones defensivas.
I d'aquesta ha estat l'anàlisi i les valoracions del que espera avui Luis García i també del que ha de millorar el seu equip en aquesta temporada a la segona divisió. Però ho comentàvem amb en Miquel Berger, amb en Miqui, també amb en Toni Fuster. El mercat de fitxatges continua obert, encara queda una setmaneta perquè es tanqui, continuen arribant reforços, tot un escoltarem el darrer fitxatge, Alberto Moreno, però li van demanar a Luis García, això, si té por, si pateix, que en aquesta setmana qualque jugador important abandoni l'equip.
No tengo tanto tiempo para pensar en eso, si no ya me vuelvo loco. Creo que con preparar el partido, tratar de ayudar a los jugadores, tratar de gestionar todo, no, hay cosas que no podemos controlar. Entonces, como hay cosas que no podemos controlar, no podemos perder energía en eso. Necesitamos focalizar nuestra energía en los jugadores que tenemos, que tienen muchas ganas, mucha ilusión, que han progresado mucho desde que hemos llegado y que tienen mucha ilusión por seguir mejorando y la verdad que en ese sentido es donde tenemos que focalizar esa energía, no pensar en otras cosas. Si llegan cosas peores, oye, pues ya las gestionaremos, pero no nos pongamos en esas, o prefiero no ponerme en esas.
Estarem pendents d'aquest mercat d'aquí a que es tanqui la setmana que ve. I també, ja per acabar, amb aquest Granada-Mallorca, escoltam el que ha dit del partit el tècnic del conjunt andalús, Pacheta.
Que vamos a encontrar un rival que tiene un control pase fantástico, un rival que tiene mucha velocidad en algunos jugadores suyos y un equipo que es muy preciso, al que le quiero mucho, ¿eh? A Luis somos pasados pericos los dos. Creo que son un muy buen equipo, pero que nosotros somos también muy buen equipo.
Pacheta, el tècnic del Granada, el Granada que arriba en aquest partit després d'empatar a la primera jornada al camp de l'Oviedo. Buxa, el nou davanter del Mallorca, ha entrat en aquesta convocatòria, encara no hi ha entrat el darrer fitxatge, l'11 del club vermell per aquesta temporada a segona divisió, Alberto Moreno, ho comentàvem, el club ho acaba de fer oficial, el futbolista ha passat avui de matí, la revisió mèdica firma per una temporada amb un altre opcional. Per tant, Alberto Moreno serà el lateral esquerre del conjunt vermell aquesta temporada a segona divisió. Aquestes són les primeres paraules als mitjans del club d'Alberto Moreno com a nou jugador del Mallorca. Ho té claríssim. Està molt il·lusionat en tornar en el club vermell allà on li toca, a la primera divisió.
Pues muy contento, estoy muy contento de estar aquí. Y como tú has dicho, un nuevo reto en mi carrera. He tenido la suerte de tener una carrera muy bonita.
En Sevilla gané una Europa League, en Liverpool una Champions, en Villarreal una Europa League y este último año con el Como lo hemos metido en Champions. Y cuando me comentaron esto del Mallorca, dije, me gusta este reto de poder llevar al Mallorca a donde se merece, que es Primera División, y tiene seguro, estoy convencido que tiene que ser algo súper satisfactorio. Y para eso vengo aquí, para ayudar al equipo en todo lo que pueda, para aportar en el campo y fuera del campo y, como te he dicho antes, llevar al Mallorca a Primera División. Lo principal ha sido el proyecto, pero después también el Mallorca ha hecho un esfuerzo grande por tenerme aquí y eso lo he valorado muchísimo. Pero como te digo, el proyecto es lo que a mí me ha hecho el venir aquí, el tener otra vez en el cuerpo esas ganas de conseguir cosas con un club. Y aquí estoy listo y deseando empezar ya. Pues bueno, buen fútbol, mucha experiencia, soy una persona muy, muy humilde, alegre, me gusta ayudar a todos mis compañeros. Y después en el campo, pues, bueno, soy un jugador ofensivo, con buen pie, trabajador, sobre todo. Y ya está, ayudar a mis compañeros, pasar los días bien, que el grupo esté bien, que el vestuario esté unido. Y junto a la afición, yo creo que el objetivo que tiene en mente el club y todas las personas de aquí de Mallorca es el mismo, que es estar en primera, y vamos con todo. Sí, bueno, hablé con él hace 2 días y muy bien, muy bien. Me comentó un poco cómo ellos juegan, su idea, y me gusta. Me gusta porque es un estilo de llevar siempre el protagonismo del partido, de tener posesión, de presionar, de un equipo de primera, de lo que es un equipo de primera, de llevar el compás del partido. Y me gusta. Entonces, lo que te digo, estoy deseando ya empezar a entrenar, ponerme a sus órdenes y coger lo antes posible el ritmo y empezar ya. Bueno, lo principal, y te vuelvo a repetir, es el objetivo que tiene el club, que es mandar al Mallorca a donde se merece, que es Primera División. Después, llevar un año de la mejor manera, que el vestuario siempre esté unido, que la afición siempre esté unida, que nosotros nos vamos a dejar la piel en el campo, pero sin la afición será más difícil. Entonces yo creo que todos unidos, yo creo que se harán los días más fácil y sobre todo los partidos y nos ayudarán a conseguir el objetivo. Por supuesto que sí, yo ahora cojo el vuelo ahora por la tarde, pero nada más que llegue a mi casa me sentaré delante del sofá y animar como uno más. Aparte, si me puedo llevar esta camiseta mejor y así animo con la camiseta.
Alberto Moreno, el nou fitxatge del Mallorca, aquestes primeres paraules com a jugador vermell, podria debutar la setmana que ve a la tercera jornada de Lliga. Ja per tancar amb el Mallorca, saludam el nostre míster, el nostre analista, Tomàs Gibert. Com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Alberto Moreno, tornem bon parlant del partit. Alberto Moreno, aquest darrer fitxatge, un jugador veterà que ve a reforçar una zona, Tomàs, lateral esquerra, que era molt necessària, no?
Sí, és veritat que sí, a més un jugador ja experimentat i necessari pel Mallorca. Esperem i gent de que faci una bona temporada.
Esperem que sí, tindrà Toni Lato, també Orejuela i Alberto Moreno en aquesta zona de lateral esquerra. Pel que fa al partit, Granada-Mallorca, com ho veus? Primer desplaçament, un camp, ho comentàvem amb Antoni i en Miqui, sempre complicat. Com veus aquest partit?
Bueno, partit complicat. Aquesta segona divisió, tots sabem que és molt difícil. És veritat que el Granada no està bé, la darrera temporada no va fer una bona temporada. Anem a veure, serà un partit complicat, allà on el Mallorca... Bueno, el problema és que tothom l'espera i tothom, i és un dels equips favorits per ascendir. Per tant, tothom l'espera i no serà fàcil treure 3 punts dins los Cármenes.
No ha pogut viatjar en Sergi Darder, també en Toni i en Miqui no ho acabaven de tenir clar, un deia una cosa, un deia l'altra. Com a possible substitut, tu per qui apostaries? Per Àlex Sala, com diu en Toni Fuster, o per Antonio Sánchez, com diu en Miquel Berger?
Bueno, anem a veure. Els dos jugadors ho poden fer perfectament, però sí que és veritat que en Àlex Sala crec que és un jugador que pot donar pot donar més, sobretot a l'hora de construir, no? Bueno, és un jugador que crec que serà molt interessant per Mallorca, i després Antonio Sánchez, ja sabem quin tipus de jugadors, i també és una assegurança.
Veurem quin serà l'11, però Tomàs, el que és cert, també tot s'ha de dir, que de mig camp per endavant, sobretot, Lluís García té moltes alternatives, eh? Veurem què fa, si posa l'Ubumbo, també torna en Josep Cerdà a una convocatòria, té l'Iso, té moltes alternatives aquesta temporada, no?, allà davant.
Bueno, és un bon mal de cap, no?
Sí, sí, clar. Tot sigui això.
És millor tenir dos jugadors per puesto, com té, és vera, que no se podrà dormir ningú, perquè en qualsevol moment el que se pensa que jugarà no ho farà, i sí que és vera que té molt per triar. Bueno, això és el que volen tots els entrenadors.
Ja per acabar, Lluís García diu que l'equip encara té molt de marge de millora, se va guanyar el Valladolid 2-0. Quin Mallorca esperes veure avui? Encara de millorar, sobretot, per veure un Mallorca competitiu a los Cármenes?
Bueno, jo crec que té molt de marge de millora el Mallorca. Val? Ha de ser un equip més protagonista en la pilota, però no en la pilota, sobretot creant perill, perquè és vera que contra el Valladolid no va crear pràcticament perill, tot va ser pilota aturada, que també és molt important en aquesta categoria, però sí tenir més protagonisme, sobretot a la part ofensiva, que jo crec que té jugadors suficients per fer-ho.
Esperem que sí, veure un bon Mallorca, veurem si se sumen els 3 punts i continuï invicta aquesta temporada. Per cert, Tomàs, ets fent feina per Eivissa, no?, en la Federació Balear de Futbol. Heu anat a veure l'estadi de Can Mises perquè tenim compromís internacional el mes d'octubre, ve la selecció espanyola sub-21, tot en ordre, no?
Sí, hem tingut una reunió aquí a Eivissa amb la selecció, perdona, amb membres de la Federació Espanyola i de la Balear, i bueno, que va de tenir una reunió i tot perfecte per dia 6, pues se fa un bon partit aquí a sub-21 contra Romania.
I d'un partit ben interessant que acollirà l'estadi de Can Mises a Eivissa. Res, Tomàs, t'escoltam demà, veurem què ha fet el Mallorca.
Perfecte, molt gràcies.
Vinga, que vagi molt bé. Tomàs Gibert, el nostre analista, que ens ha donat la seva opinió d'aquest partit que viurem avui en directe aquí a IB3 Ràdio a partir de les 7:30 a l'estadi de Los Cármenes. 1:41, hem de parlar de l'U d'Eivissa.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
Avui, el Mallorca afronta avui la seva segona jornada de Lliga, el seu primer desplaçament, però a la primera federació, la U d'Eivissa ha començat ja una setmana de feina important, perquè el conjunt Pitius debuta aquesta temporada, ho farà diumenge baixa al camp de l'Antequera. Víctor Sancho, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Miqui.
Tot bé?
Tot bé, sí.
Així m'agrada, així m'agrada. Una setmana important, no?, perquè torna ja de bon de veres el futbol a Antequera, amb aquesta primera jornada de Lliga. No sé com has vist l'equip, avui s'ha exercitat, no sé com l'has vist, quines sensacions teniu per Can Mises d'aquesta nova temporada?
Bé, jo crec que les sensacions són bones del que hem vist a la pretemporada de l'equip. És cert que alguns partits no els hem pogut veure. Llàstima, no?, aquest esteig al País Basc, el partit contra l'Arenas Club i los Asunas Promeses, que jo crec que van ser... Són dos rivals de primera federació, ja que dir-ho, i jo crec que van ser realment les proves de toc de l'equip, i a més fora de casa, en un escenari poc habitual per l'Eivissa en pretemporada, i l'equip, la veritat, pel que en compte, em va deixar molt bona impressió. A mi m'ha agradat un poc com ha estat estructurat el que li he vist contra la Societat Esportiva Eivissa, que és cert que és un equip de tercera, o contra la Penya Esportiva, contra el Mallorca B de segona federació. M'agrada com està estructurat, m'agrada la idea que té de joc. Cert que està patint un poc contra equips que li fan el bloc baix, no?, que mantenen aquesta estructura molt de temps al partit, li costa, no?, sobretot trobar porteria, no?, genera algunes ocasions, però li costa més. Però en quant a organització, a competitivitat, a capacitat de tenir el control del joc, l'equip ha donat molt bona impressió, i en els dos partits que tenia més complicats, en teoria, doncs ha aconseguit dos victòries, a més, en dies consecutius, que mai és fàcil, no?, jugar dos partits seguits contra rivals de certa entitat. Va aconseguir dues victòries, va fer gols, va anotar 6 gols, així que jo crec que és una de les millors pretemporades que recordem darrerament de la Unió Esportiva Eivissa en quant a sensacions i quant a resultats, però arriba la competició, i sí, la competició és el cotó, no?, que dona...
Dicta sentència,
exactament.
A veure com va, perquè ja toca, Víctor, una temporada, no vull dir tranquil·la, perquè la primera federació tranquil·la no ho és, però que la gent d'Eivissa pugui gaudir i aquesta il·lusió per l'ascens continuï viu durant tota la temporada, i esperem que acabi amb un ascens, però la temporada passada va ser molt feixuga, va ser molt llarga i la gent ho va passar malament.
Sí, sí, mira, ja que dic una cosa, no és per ficar pressió, però Raül Jonà ho sap, no?, de sobre, que els dos darrers entrenadors que van iniciar la temporada, a més dos personatges reconeguts del futbol espanyol, com són Paco Gémez o Pep Lluís Martí, que ara està entrenant al filial del Mallorca, no van arribar al mes de desembre. Vull dir, no és fàcil l'Eivissa, i al final de tot podem tenir una bona impressió. El club ha invertit més de 2 milions d'euros en la plantilla i encara queden segurament tres jugadors, almenys tres jugadors per arribar. Vull dir, encara invertirà més sous, doncs la pressió és gran, i vull dir, totes les referències fins ara són bastant bones, són prou bones, crec que s'ha fitxat bé, és una opinió, la meva segurament no val de molt, però és la meva impressió i la deixo aquí. I bé, ja veurem, ara fins ara comences fora de casa, que mai és fàcil, no?, això, però bé, vull dir, tindrem que esperar un mes, dos mesos per veure realment el funcionament i com evoluciona l'equip, i s'ajunta tot això, la pressió que hi ha en el club, però bé, de moment crec que s'ha fet una bona feina en pretemporada i hi ha que ser positius.
Ja, perquè va, més enllà de la part esportiva, s'entorn, s'afició, com la veus, quines sensacions teniu? La gent està il·lusionada amb aquest projecte? Ha respost a la campanya de Bonàs? No ho sé, com està la gent per Eivissa?
Bé, jo, en aquest sentit, ja que dir una cosa, jo crec que la gent està una mica a l'expectativa, no? Els amistosos que s'han jugat a Can Mises, hem vist que hi ha hagut bastant prou ambient a la zona de tribuna, a la resta del camp no hi ha hagut gent. Bé, això és habitual, no a l'estiu, Eivissa és un joc complicat en aquest sentit, però la gent jo crec que està una mica cansada del que ha vist en els darrers tres curs, ja cada vegada posa més l'ull en la gestió del club, no només amb el tema esportiu, també amb el tema social. En aquest sentit, en la campanya s'ha intentat crear una graderia de jove, no?, amb abonaments més barats, també canviar la zona de les penyes al gol nord, estaven en el gol sud. No sabem ben bé com ha anat això, en quant a resultats, sabem que gairebé 2.000 aficionats, 1.800, havien renovat el seu abonament. És una incògnita ara mateix. Jo crec que la gent està expectant a veure què passa diumenge al Maulí, a Antequera. Si es veu bon futbol, si s'aconsegueix un bon resultat, jo crec que s'aproparà amb més interès a Can Mises, i serà sobretot com vagi evolucionant l'equip el que farà que l'afició s'apropi, no?, més a l'equip.
Està clar, depèn de l'equip i del bon començament, sobretot. Segurament si comença ja amb una victòria a Antequera, i això fa que l'afició s'enganxi una miqueta més en aquest projecte, que per què no podria ser el bo d'Amadeo Salvo per pujar a segona divisió. Víctor Sancho, gràcies. Estem en contacte aquesta setmana, veurement com arriba l'Eivissa en aquesta cita de diumenge.
Perfecte, anem parlant.
Que vagi molt bé, Víctor Sancho. 1:47 minuts, fem la darrera aturada per la publicitat i parlam de futbol sala de l'Illes Balears, Palma Futsal.
A IP3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3. IP3 Ràdio és esport.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler, havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IP3 Ràdio. A IP3 Ràdio, Esports 3.
Avui, doncs, continuem endavant aquesta edició d'Esport 3 migdia, avui dilluns, i també han de parlar de futbol sala perquè l'Illes Balears Palma Futsal continua preparant el seu inici de temporada i, de moment, podrien dir, Gavi Fortesa, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Les sensacions no són gens dolentes, al contrari, no, són molt bones.
Són molt bones. La veritat és que sí, aquest periple ha estat de Mallorca cap a cap a Portugal, de Portugal cap a Galícia, ara cap a Portugal una altra vegada. Bueno, ha anat bé. La veritat és que la pretemporada del Palma està sent molt bona.
I una pretemporada, Gavi, que ha estat exigent, podríem dir, amb contra equips europeus importants, també equip de primera divisió del futbol sala espanyol.
I l'anècdota de la selecció d'Indonèsia.
Sí, aquest detall de color.
Te'n recordes d'aquell viatge que va fer José Tirado a Indonèsia?
Clar que sí, d'embaixador del futbol sala. Sí, aquest era l'acord, no?
I per aquí va la cosa. Bé, tot va començar a Manacor amb el Palma 4, Sporting 4, que va guanyar l'equip portuguès a la tanda de penals, i després varen partir cap a Galícia, golejada 6-1 a la selecció d'Indonèsia, i després les victòries 2-3 davant Oparulo i 2-9 davant el Noia. Aquí faig un incís, perquè en acabar el partit contra Oparulo amb victòria 2-3, va fer unes declaracions a Antonio Vadillo que eren una mica missatge per a navegants. No li va agradar l'equip amb atac, no li va agradar en defensa, però sobretot en atac. Va dir que havien fet 3 gols, però que varen tenir un munt d'oportunitats que no es poden fallar quan arriben partits importants. Idò, missatge rebut, següent partit, 2-9 contra el Noia, una golejada d'escàndol. I la cosa no atura, perquè aquest cap de setmana l'equip viatja cap a Portugal, concretament a Portimão. Viatjaran divendres, tenen dissabte partit a les 12 del migdia, hora nostra, a Portugal a les 11, contra l'Sporting de Portugal. El dia següent, el diumenge, també a les 12, contra el Benfica. És el trofeu Masters Futsal, que participen al Palma, l'Sporting, el Benfica i el Cartagena. Però anem a sentir, si t'apareix, aquest Vadillo, que no li va agradar el 2-3 i va enviar aquest missatge, i la cosa amb el 2-9 va quedar resolt.
Aquí enviat.
Bueno, sensación es buena porque hoy hemos jugado al nivel de intensidad que queríamos, ¿no? Que era lo que pedíamos ayer, ¿no? Ayer jugamos bien, pero nos faltó un puntito de intensidad. Hoy hemos jugado bien con ese punto de intensidad más, ¿no? Y entonces contento en este sentido, independientemente del marcador. Pero queremos ser un equipo intenso y agresivo y ayer no teníamos esa sensación, ¿no?
Com sempre, el màxim golejador de la pretemporada, Fabinho, que ja du 5 gols.
No atura.
Ernesto, que n'ha fet 4. Un Fabinho que, a qüestions de màrqueting, ha canviat aquesta temporada el dorsal 28 i ja du el 10, que va deixar lliure a Ribillos, no? Com a estrella de l'equip. I d'aquí no res, 5 i 6 de setembre, Miqui, ja torna a la competició oficial amb la Supercopa d'Espanya, que aquest any no se juga al gener, se juga abans de començar la Lliga.
Una Supercopa que jugarà al Palau Blaugrana de Barcelona i el Palma jugarà dissabte, dia 5, a l'1 i mitja contra el Pozo Múrcia. Bones sensacions del Palma en aquesta pretemporada. També normal, Gavi, que en Vadillo de tant en quant es tiri un poc ses orelles del jugador,
sempre,
no?
Sempre,
perquè una pretemporada, si tots són flors, ha d'anar
jo
bones, no?
Jo m'estim més ses estirades d'en Vadillo que les d'en Tirado, que a vegades se passa de
això
rosca.
Això no són estirades, això ja és una altra lliga. Sí, són tiradinyes, però bones. I també important, Gavi, ja per acabar, que per una vegada, per una temporada, el Palma ha pogut mantenir, en parlarem, perquè encara queden dies per començar la temporada amb aquesta Supercopa d'Espanya, però ja fa estona que no veiem que el Palma continués amb el mateix bloc pràcticament de la temporada passada. Això... també és una bona notícia per en Vadillo, perquè jo me'n record, a totes les pretemporades, pobret, també en Tirado ho reconeixia, que s'havien de reinventar, perquè havia hagut molt de canvis, moltes sortides, molt de fitxatge, molt de jugadors joves, i aquesta vegada sí que més o manco s'ha aguantat tot.
És el gran fitxatge de la temporada, la base que va quedar de l'equip de l'any anterior. Només 4 cares noves, i Núñez i Carlos no són noves, ja coneixen Vadillo, saben com fa feina l'entrenador al Palma, i les altres dues incorporacions, tant Zanotto com Rodrigo, estan entrant molt bé a l'equip. Un amb tota l'experiència del món, Zanotto, i l'altre és més jovenat, està començant a destacar, en de 9 anys, però Rodrigo té una molt bona pinta, també.
I també canvia aquest any, no és una bona notícia, però tindrà més descans el Palma perquè no juga a competició europea.
Ah,
per tant, n'hi haurà tant de partits entre setmana, viatges i també
estarà
temes que
més, alliberat de la tensió física i mental que du els darrers anys. Evidentment que sí.
I de veure què passa aquesta setmana, aquest cap de setmana, perquè és tornats també en rivals de moltíssima entitat. Gavi, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.
1:54, recta final, i hem d'acabar avui parlant de bàsquet perquè el nostre company Toni Tenerife ens acosta avui la figura de l'entrenadora de bàsquet mallorquina, Trini Bou. Endavant, Toni.
Trini Bou Estrada és tot un exemple de superació i també de vida. Nascuda fa 46 anys a Palma, va ser integrant del primer equip del jovent que va jugar a la recent creada Lliga Femenina 2. Posteriorment va agafar el camí de les banquetes i ràpidament van arribar els èxits. Bons Aires i Andratx van pujar de la seva mà a Lliga Femenina 2. I just quan millor l'anaven les coses, la paraula càncer va aparèixer a la seva vida. No ho va tenir gens fàcil. Aquesta malaltia no respecta ningú. I Trini ho sabia. Compaginar la darrera temporada d'Andràs a l'F2 amb aquesta patologia ni molt manco va ser fàcil. I d'això ja fa més de 10 anys. Ara torna a ser protagonista. I no perquè el seu estat de salut sigui a dia d'avui òptim, que ho és, sinó per una decisió que anys després la posa de nou en primera línia del bàsquet femení espanyol. Partir cap a la península i més en concret a València. Ella mos ho conta.
Creo que era el momento indicado porque pasé, como bien sabes, 4 o 5 años muy jodidos con la enfermedad y necesitaba salir del entorno en donde nadie supiera que he estado enferma y que nadie me protegiera, ¿no? Y empezar de nuevo. Y sobre todo por vivir la experiencia de estar fuera de casa y ver qué era eso, ¿no? De ser entrenador fuera de tu entorno, fuera de tu círculo, y volvería a repetirlo otra vez si volviera a nacer sin ningún tipo de duda.
Y es que la vida le va a donar una segunda oportunidad y Trini la va a aprovechar.
Pues sí, probablemente eso fue lo que me empujó, ¿no? El tener otra oportunidad de vida y que mi cabeza dijera que tenía que hacer lo que realmente me hacía feliz y que sin duda es ser entrenadora.
Una experiència de la que et sent molt contenta.
Muy satisfecha. Probablemente una de las mejores decisiones de mi vida. Al final el tren te pasa y decides subirte o no subirte. Yo decidí irme con ojos cerrados y sin duda ha dado un vuelco a mi carrera, a ser mejor profesional, a ser mejor entrenadora, a poder dedicarme a lo que me apasiona, que es ser entrenadora y sin duda, vuelvo a repetir, que una de las mejores decisiones de mi vida.
Amb dos projectes esportius, Godella València i Bàsquet Vila-real, que li han servit d'aprenentatge.
La experiencia de vida en Godella fue espectacular. Cómo crecimos como club, la primera experiencia fuera de casa, el tener por primera vez, ¿no?, la competición valenciana, que la verdad es que me gustó muchísimo. Y luego pues también en Vila-real súper contenta con el equipo que hicimos, con todo lo que pudimos crecer, lo que he crecido yo como entrenadora en ambos sitios y lo que soy ahora se lo debo sin duda al paso por ambos clubes, que solo tengo buenas palabras para ambos.
I ara amb el bàsquet Jerez la exigència es multiplica. El passat mes de juny va obtenir l'accés a Lliga Femenina 2 per un projecte molt ambiciós i que et sembla molt el que ha Balears amb l'Azul Marino.
Yo cuando ficho por un proyecto, no ficho por un ascenso. El proyecto se basa en estar lo más rápido posible en Challenge para poder soñar para estar algún día en Liga Endesa, ¿no? Entonces, el proyecto tenía una gran envergadura, por eso vengo a Jerez y con esa ilusión afrontamos lo que viene ahora.
I precisament de l'Azul Marino també ha dit la seva. Y todos son buenas palabras para el club que presides Gabriel Subías.
Con mucho cariño y con mucha ilusión de que Mallorca va a tener un equipo en la máxima categoría. Yo creo que es merecidísimo, ¿no?, que la isla vuelva a tener este nivel de baloncesto. Han hecho un auténtico equipazo. Estoy seguro que van a optar a muchas cosas y que ojalá sea un proyecto que dure muchísimo tiempo.
Un projecte del que espera que serveixi de mirall de cara a les noves generacions i que té referències molt clarificades sobre la pista.
Les niñas de Mallorca vean de cerca este nivell i que ayuden, ¿no?, a que las niñas no quieran dejar de jugar y que vean referentes cercanos, ¿no? Creo que es súper importante, pues, la figura de Alba, la figura de María España, incluso Marina Delgado, que la metió en el staff, ¿no?, que son jugadoras de aquí, que son referentes sin duda para cualquier jugadora de la isla.
I com no, Trini no tanca ni molt manco la finestreta de tornar a Mallorca, però encara queda.
pues volver a Mallorca es sin duda cerrar el ciclo. No sé cuándo va a pasar, no sé cuánto tiempo voy a seguir estando fuera. Bueno, pues cuando vuelva a Mallorca no va a ser para no entrenar, ¿no? Entonces, bueno, veremos cuándo sea. Ojalá pueda disfrutar muchos años, ¿no?, de ser entrenadora. Entonces, bueno, me veo con energía suficiente, aún soy joven y, bueno, veremos, ¿no?
Gràcies, Toni. Tenerife, segons per arribar a les dues del migdia amb bàsquet i Trini Bou. Acabam aquesta primera edició de la setmana d'Esports 3. Recordeu que avui a les 7:30 Esports 3 en joc en tota la prèvia del partit que jugarà a les 9:30 al Mallorca a l'estadi de los Cármenes de Granada, segon partit d'aquesta temporada al Mallorca, que cercarà la segona victòria. Nosaltres tornem demà, com sempre, puntuals, a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dilluns, que vagi molt bé. Adeu!
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marco.